Temps de tertúlia aquest Andorra Actualitat. Saludem els tertulians del dia, Josep i Manol. Hola, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
I també el Joan Babot. Bon vespre, Joan.
Hola, bona nit,
com
Jordi.
Com estàs?
Molt bé. Sí. Pluja, tenim pluja.
Sí,
ja
tu...
va bé.
I diu
no?
Que neu, que aquesta nit...
Pluja, neu, ja he vist algun cotxe amb neu.
Sí,
bé,
sí.
Bé, ja va bé.
Home, sí, refresca una miqueta, el que passa que, clar, els canvis venien de la màniga curta,
sí.
Ara abrigar-nos perquè...
Bueno, era un pèl d'hora també, no? Però ara està bé que plogui perquè
sí, però demà,
aigua,
demà diu que
regue,
no, la neu.
Neteja sí, sí. L'atmosfera, tot bé.
Sí, sí. Però bé, aviam, els qui havien una... desmuntat les rodes de contacte...
Sí, ja veus.
Doncs...
A partir de les 12... Es necessiten ja cadenes, equipaments especials.
Exagerat, home.
No, no, és veritat, ho han
sí.
dit.
No, sí. Bueno, hem escoltat el trànsit, que igual sí, però que no, no alarmem, encara que no és el cas. No et dic que no sigui, però bé. Escolteu, hem obert avui edició amb qüestions molt lletges, però bé, les comento. El Tribunal de Corts ha ratificat la sentència a l'acusat d'haver violat la seva filla. L'home ha estat condemnat a més de 16 anys de presó per violació i proxenetisme. I també un altre cas d'aquests lletjos de debò. La Fiscalia demana 15 anys de presó per un resident acusat d'haver violat dos cops el 2003. La filla tenia 6 anys de la seva parella sentimental. I 7 anys, en aquest cas, a l'avi matern, a l'avi d'aquesta nena, per haver-li practicat presumptament reiterats abusos sexuals entre el 2008 i el 2012. O sigui, la nena venia del pare del 2003 i entre el 2008 i el 2012 l'avi, no? En fi, que se't posa un... permeti-se amb l'expressió, una mala llet molt gran. No sé què en penseu.
És que quan parlem d'aquestes coses, escolta, se te'n posen els pells de punta. És increïble que encara hi continuen passant aquestes coses i que hi hagi gent tan depravada que siguin capaços de nenes o nens petits... poder-los fer aquestes coses és que és està fora de tot de tota lògica
no? Sí. Sobretot tots els que tenim tots els que som pares
sí.
Sembla increïble, no? Sembla impossible, no?
Mm-hmm. Sembla contra natura totalment i que hagis d'estar malalt
no vull dir que s'hagi de ser pare per escenificar la magnitud de la tragèdia però vaja, és que els que som pares i mare meva, com és possible haver arribat amb aquesta situació, no?
És que,
bueno,
és veritat.
Per sort a Andorra, doncs, tampoc per sort, sí. no passa tan sovint com això, som una societat civilitzada, considero jo.
Sí.
Oh, en principi sí, no? Són casos aïllats, però
bueno, exclosos socialment no n'hi han. On n'hi ha pocs i la gent aquí treballa, té feina i jo crec que l'ambient que es respira aquí a Andorra és un ambient de pau i tranquil·litat.
Bé, el ministre de Finances ha estat avui a la comissió BPA, sabeu que reuneix els dimecres, i ha parlat de la prevenció del risc i l'estabilitat financera i tenir més eines de seguretat en casos que poguessin ser extrems, com la possibilitat de crear un banc central andorrà, l'entrada al Banc Central Europeu o formar part del Fons Monetari Internacional. D'això últim ha dit que sí, que sembla molt interessant també, però que encara hi ha feina a fer. Però, home, són entitats que són molt garants i que en un moment molt dolent ja ho han demostrat, que donen crèdits als països, als estats i ajuden, home, evidentment un interès molt alt, no? I anys agafat, no? Però bé, tot sigui per tenir també aquesta garantia, no? De que això no pataria, no? En el pitjor dels casos.
Bueno, i ajudaria també potser a perdre aquesta bipolaritat que tenim amb Espanya i França.
Uh-huh.
Jo considero que som molt dependents dels nostres països més veïns.
Uh-huh.
El fet de pertànyer a aquests organismes internacionals considero jo de que
analitzaria, no?
La situació econòmica, sí. Econòmica del país. A mi em sembla que això està bé.
Uh-huh.
Sí, em penso que sí. Penso que per aquí hauria d'anar la cosa. Un banc central a Andorra i seria molt positiu per a Andorra. D'aquesta manera podrien estar garantides moltes de les coses que no estan ara.
Mm-hmm.
Qui el controlaria, aquest banc central?
Aquí és el quid de la qüestió.
Clar. No, això n'han de parlar els partits, veure la viabilitat que hi ha i la despesa que genera també, crear una estructura que encara no hi és, no?
Sí.
Perquè ara, per exemple, ara s'està parlant de l'INAF les últimes setmanes, d'aquesta estructura. Ara, des del BOPA, s'anuncia la contractació de fins a 7 persones més per treballar a l'Institut Nacional Andorra de Finances. S'ha parlat també del sou d'aquesta persona que ve d'Espanya.
Això és, també és, no sé, jo discrepo amb això, i no hi ha personal aquí o persones aquí que estiguin capacitades i preparades perquè puguin representar aquest, diguéssim, aquest, o responsabilitzar-se d'aquesta faena, i inclús s'establirien molts diners i donaria l'oportunitat a una persona d'aquest país a desenvolupar aquest càrrec.
Mm-hmm.
I si no...
Ah, potser l'han buscat i no l'han trobat.
Jo penso que no.
Jo
penso que hi ha gent preparada en aquest país per poder tirar endavant aquestes coses. El que passa que és molt còmode, doncs, agafar gent de fora, i sempre està passant el mateix. S'està perdent, s'està obrint, doncs, coses tan importants com és la representació de l'INAF, que ho dirigeix una persona de fora. Penso no, que no,
per
que
feines
no...
específiques, doncs, potser el tipus del perfil, el currículum que buscaven les persones encarregades de contractar-lo, doncs, potser no s'ha trobat, no sé, eh? No sé. Jo no tinc suficient informació per determinar si ha sigut així o no.
S'hauria d'haver fet edicte, s'hauria d'haver fet, no sé, de mirar a veure si es pogués trobar o no aquesta persona, perquè m'imagino que hi ha gent preparada en aquest país per poder desenvolupar aquesta feina. Però, sí, en fi, prenent aquestes decisions i...
Potser no hi volen, potser no han volgut, no han aplicat, potser no han aplicat, no han aplicat per formar part.
Jo penso que aquestes faenes ha de ser o han d'estar desenvolupades per gent del país, no per gent de fora.
Per què?
Perquè són faenes de molta responsabilitat i són faenes que han d'estar representades
per gent del país. Aquesta persona, si l'han agafat, és que està preparada, no? O no?
Sí, suposo que sí. Home, evidentment que si l'han agafat, està preparada. El seu currículum
encaixava al perfil de persona que buscaven. Bé. Després se n'ha parlat un pèl massa també del sou que cobra, que si cobrava menys que la seva predecessora. I no ho sé, tampoc...
El que passa que no s'entén molt bé, ho has d'explicar molt bé, quina serà la feina d'aquest senyor, fora bo, potser que ell mateix parlés, conèixer-lo una mica, explicar millor quan es parla del seu sou, explicar millor també el seu currículum, perquè, bé, si algú s'incorpora ara i no sap, aquest senyor cobrarà 198.000 euros bruts més 50.000 en variables, que poden fluctuar. És un 40% més del que cobrava la seva predecessora, Maria Cosán. Però bé, potser ha faltat pedagogia i no deixar anar la xifra tan ràpid i explicar qui és Ramon López. Sembla que és un personatge que és bo en lo seu.
Evidentment, si l'han contractat i està tirant endavant amb aquest treball, suposo que sí, que ha de ser bo. Evidentment que sí. I si li paguen el dinar que li estan pagant, evidentment que ha de ser bo.
Mm-hmm. Bé, suposo que sobta, evidentment. Totes les persones al cap de govern no cobren ni de bon tros el que cobra aquest senyor. Hi ha altres alts executius que tampoc. I bé, sobta o pot arribar a sobtar una mica, però se suposa que el càrrec és prou important i la feina que se li acumula a aquest senyor haurà de ser també prou important per resoldre-la i resoldre-la bé, no? Perquè és molt important l'Institut Nacional Andorra de Finances.
Doncs sí, veurem a veure com resulta.
I més d'on venim.
Donem temps a veure com resulta i quines perspectives té.
I escolteu, què us sembla això de la reordenació que hi ha hagut ministerial, ara aquests canvis, Gilbert Savoia al Ministeri d'Economia? Ho dic perquè el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica ara passarà a dependre directament del Ministeri d'Economia i no del gabinet del cap de govern, i diu que permetrà millorar la comunicació i les accions amb les empreses, no com abans que depenia de govern directament, de protocol.
Bueno, jo entenc que el cap de govern, amb la seva reorganització, pues, ha disposat de forma que amb ell li surti el millor possible la seva feina del dia a dia, i potser és per això. Jo desconeixo exactament com ha anat, però jo crec que també la feina ha canviat i últimament també s'ha parlat molt del relleu del cap de govern i potser està encaminada la cosa a la reorganització. Ha passat ja 2 anys de la legislatura, no? Uh-huh. I bueno, pues ja aquest canvi no...
I Maria Ubach al Ministeri d'Afers Exteriors.
Bueno, era important les negociacions ara amb la Unió Europea. És important tenir una persona que coneixi de primera mà tota la problemàtica per la negociació amb la Unió Europea.
Mm-hmm. Evidentment.
Tu, Joseba.
I la Maria Ubach està preparada, em sembla, no? De tot aquest temps que ha passat a París,
a Brussel·les...
Sembla que sí. Sembla que sí. Veurem a veure, perquè, clar, això de la negociació a la Unió Europea i... s'ha de batallar molt, eh? S'ha de batallar molt, hi ha molts punts, hi ha molt... En fi, molt per
diuen intentar... Diuen que aquesta, que aquesta legislatura no podran tancar, perquè és molt ampli el ventall de...
No, serà molt difícil.
...d'aspectes que s'han de tractar.
Serà molt difícil que amb aquesta legislatura tira endavant, o sigui, s'acabi, diguéssim, la negociació amb la Unió Europea. Mm. Serà per la pròxima, seguríssim.
Per cert, ahir s'acomiadaven el síndic i el cap de govern del copríncep francès, François Hollande, a l'Elisi, a París. Bé, estava molt agraït Antoni Martí del suport, diu que ha tingut sempre Hollande amb Andorra, que us sembla?
Jo crec que dels coprínceps que ha tingut una... almenys vist des de l'exterior, no com a polític o com a persona de primera fila de la política andorrana, ha tingut una relació molt franca, molt positiva i molt oberta amb tot el govern i amb l'executiu principalment d'Andorra, no? Vista totes les visites que va fer aquí, les visites que nosaltres hem efectuat al Palau de l'Elisi, a mi em sembla que és de les persones més franques i més obertes que hem tingut una relació més oberta. Sobte perquè després diu que decideixen tancar el consulat de França i això sembla un punt negatiu, però jo, per lo que l'he pogut llegir a la premsa, per lo que he pogut saber, ha sigut una relació molt més fluida que, per exemple, amb el copríncep Sarkozy.
Sí, sí, és que el copríncep Sarkozy va arribar
ja
aquí
no ens
en
recordem de la visita, eh?
Va arribar el 2009 i ens va deixar estabornits, eh?
Sí, sí.
Joseba.
Sí, veurem. No, jo trobo que sí, que ha sigut bastant... ha estat bastant correcte, diguéssim. El que passa que, per dir-ho d'alguna manera, ha sigut copríncep aquí d'Andorra, però per un costat ha tingut una cara cap a França i una altra cara cap a Andorra, vull dir... no ha aplicat, diguéssim, el seu pensament de progressista com ho tenia d'haver actuat, sinó que amb una cara, diguéssim, cap al seu país, França, sí que l'ha desenvolupat perfecte, però quan ha mirat cap a Andorra, doncs aquí s'ha quedat una mica coix. Però bueno, en principi, trobo que bé, que bastant bé.
Mm. Escolta, positiu. I ara que parlem de França, què us han semblat les eleccions? Per exemple, François Hollande, socialista, un 6.5% en aquesta primera volta als socialistes. Què us ha semblat la victòria Macron, aquesta pugna amb Marine Le Pen?
Li va treure molta força. Jo crec que el fet de que el propi president actual, que encara és el president Hollande, decidís no presentar-se per la previsió dels mals resultats, això jo crec que això ja va afectar negativament a la voluntat de vot dels electors francesos, perquè escolta, sempre s'ha dit que el que està al poder és el que pot manegar-ho. Tots els presidents amb actiu que s'han decidit reelegir i representar-se amb un percentatge molt alt han tornat a guanyar les eleccions. I que el propi Hollande decidís per no perjudicar més a l'electorat, pues per mi això va ser una crònica d'una mort anunciada pel pobre candidat Hamon. De fet, l'Hamon em sembla que ja està fora del partit, inclús ja se l'han liquidat, a diferència d'altres partits candidats que encara estan formant part de l'executiva del partit. Hamon em sembla que va semblar llegir, escoltar les notícies a TFN, que ja no forma part ni de l'executiva del Partit Socialista. Això va ser fatal. A dintre els dos que queden ara entre els candidats
Macron i Le Pen.
Macron i Le Pen, pues a veure, pues semblaria ser que ja els llegint els titulars ja a la Le Pen ja la donen ja per desahuciada. Sí, ostres, sí, també una no.
De tota manera,
no, una mica exagerat, em sembla.
Bueno, de tota manera també hem de pensar que el resto dels partits progressistes francesos, doncs ara per ara, com que saben que no podran passar la segona, que no passen ja la segona volta, sinó que es disputaran la Le Pen i l'altre, doncs el que faran serà doncs fotre-li, diguéssim, un cop de mà perquè guanyi les eleccions el Macron, perquè si no saben perfectament que com guanyi la Le Pen, això serà, primer hi ha la retirada de la Unió Europea, vamos fixe, això per un costat, i per l'altre doncs saben que aquesta dona és extrema dreta,
perquè el Mélenchon i...
s'ha quedat, s'ha retirat, no és que s'hagi retirat perquè ara ve de les legislatives, però vull dir que ja no ha passat, diguéssim, i el que farà serà doncs donar suport.
Bueno, ja l'ha donat?
Ja, li donarà suport
a
el Macron perquè no guanyi la Le Pen, perquè si guanyi la Le Pen sí que estarem fotuts.
Uh-huh. Bueno, ell va dir que eren les bases que decidissin, el que volguessin les bases,
evidentment
tiraran endavant el suport a Macron o no.
Evidentment, però les bases que dictaminaran, les bases se reuniran, parlaran i seran aconsellades precisament perquè apoyin el Macron, perquè si no estarien, o sigui, ho saben perfectament que Le Pen no pot guanyar les eleccions.
Ara parlaves, introduïes lo del front anti-Le Pen, no? Una espècie de front. I aquí, avui també, l'Amadeu Rossell del grup liberal n'ha parlat en una altra emissora de ràdio aquí a Andorra sobre aquesta possibilitat, que ho veu bé, a partir de la proposta de Jaume Bartomeu, vosaltres la veu fer abans, Podem i el PS, d'ajuntar-se aquestes formacions per intentar desbancar DEA a les pròximes eleccions.
Aviam, és el que ha dit Rossell, però també ho ha dit ben clar, o sigui, no anem contra ningú, sinó anem a sumar. O sigui, Front Comú es va formar, però es va formar abans que l'SDP ho presentés. Uh-huh. O sigui, Front Comú ja està en marxa, ja fa dies que està en marxa, i estem tractant de tirar-lo endavant. Llavors, se les va invitar a l'SDP perquè formessin part també del Front Comú. No van obtindre resposta. Encara estem esperant resposta, però bueno, no tanquem la porta. Sempre estem oberts a que formin part també d'aquest Front Comú, que estem doncs uns quants i moltes associacions dins d'aquest Front Comú per tirar endavant el progressisme a Andorra. I no anem contra ningú, sinó a sumar, a intentar fer el progressisme real que es mereix aquest país.
Mm-hmm. Tu com ho veus, Joan, aquest... Pool,
que ja esteu en campanya o què?
No, ha dit avui l'Amadeu Rossell.
Però queden 2 anys i hem de preparar.
I abans és veritat que també s'ha anat parlant d'això, entre Jaume Bartomeu i abans encara el PS i Podem. Home, bueno, els partits, les formacions s'estan movent, no? Bueno. Perquè, bueno,
és evident que
veuen que potser el país no va del tot bé amb demòcrates per Andorra, i suposo que busquen propostes, no?
Jo crec que va bé, eh? Mhm. No, notes una mica, ja, independentment del color polític que estigui amb la formació. Jo ja parlo com a empresari, ja parlo com el president de l'Associació de Comerciants de Frena i Boulevard. Estem millorant.
Ha estat una bona temporada,
direm,
no?
Direm, és que hi ha coses que van malament. Però està clar que hi ha coses que van malament aquí a Andorra. Però escolta, el resum quin és? Que si hi ha més turistes, es venen més cotxes, hi ha més consum elèctric, hi ha menys parats, hi ha tota una sèrie d'indicadors,
sí,
que a mi em diuen de que l'economia andorrana va millor.
Sí, però també la precarietat ha pujat, eh? El percentatge de precarietat ha pujat.
Precarietat, què vol dir, percentatge de precarietat?
El percentatge de precarietat vol dir de gent que no arriba al sou mínim, eh? Que no arriben a pagar les despreses que tenen diàries, eh?
No ho sé.
I això ha pujat, eh?
No ho sé. Però sí, si hi ha més de menys
això ja marca
parats,
algo, eh?
Hi ha menys aturats, els cotitzants a la seguretat social són superiors, l'economia està pujant en general aquí a Andorra, no ho sé.
Aviam, no ho sé. Segons això, doncs, també el petit comerciant d'Andorra, o sigui,
té molts problemes.
El que té la botiga d'electrònica, el que té la botiga de combustibles, etc, aquest aquest empresari doncs sempre s'està queixant perquè no és el turisme, o sigui, no porten els diners que haurien de portar per tirar endavant o per vendre el que necessitaven. Tenim en compte també que Andorra ja no és un país competitiu con respecte a aquests productes, i són productes que fins ara s'han estat venent aquí a Andorra. Si no es busca una solució con respecte a això, doncs això es perdrà.
Ara introdueixes un tema, i tu també, que ets president del Fene Boulevard, ho podeu comentar. Ahir Mònica Codina parlava de, extrapolant-ho, que l'Avinguda Meritxell fos quelcom semblant al Passeig de Gràcia de Barcelona, buscar marques importants de luxe, fins i tot per pujar el nivell dels compradors potencials a Andorra.
Algo se tindria d'estudiar, trobo que és així, sí, que es tindria de fer perquè el turisme que tenim o que està arribant ara a aquest país doncs no és precisament un turisme de qualitat, i això Joan ho has de saber, que no és un turisme de qualitat, és el turisme que ve a buscar un menú més barat possible, i a la nit doncs a l'hotel perquè tenen el bufet, vull dir que, i la cosa funciona així, i els botiguers estan farts de dir-lo. I quan parlo de botiguers, que estan doncs venent la electrònica de tota la vida que s'ha venut aquí a Andorra. Vull dir que, i tenen queixes perquè no venen el que venien. I per què? Perquè no són competitius.
Sí, però jo crec que sortim d'una campanya d'hivern bona. Vull dir, s'han venut s'han venut més forfets diaris a les estacions, els hotels han treballat, escoltem, no recordo, els hotels han treballat de conya aquesta temporada, tu.
Però això de les marques, de luxe...
Això de les marques de luxe, bueno...
La Meritxell, com a artèria
important. Doncs estem tots treballant, tots els sectors implicats, estem treballant a les comissions de comerç organitzades pel Andorra Turisme i el Ministeri de Turisme, justament per aplicar els 140 punts que en el seu dia el ministre Francesc Camp va explicar que s'havien de modificar, s'havien de tractar i s'han de canviar de forma a millorar Andorra. Pues hi ha tota una sèrie de sectors implicats que ens reunim 2-3 cops al mes per tractar d'aquests temes.
Bé, trobo correcte que es prenguin aquestes iniciatives. És lògic.
Ho anirem parlant amb més tertúlies. Josep Imanol, gràcies.
Gràcies.
Joan Babot, gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
Que tornem demà a les 7. Que vagi molt bé. Adéu.